Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlem amb dos convidats. Un està aquí, a l'estudi. Un altre ho farem telefònicament. Per parlar d'una cosa que és ja molt santcugatenca, tot i que va començar lluny, lluny d'aquí. Però abans, la homilia del mot de comèdia. Avui, cap butaca buida. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Amb aquesta frase contundent, cap butaca buida, es va presentar el dilluns passat al Teatre Romea una iniciativa pionera al món. Així es va anunciar, pionera al món. Per omplir totes les butaques de teatres arreu de Catalunya el proper 16 de març. Encapçalem aquest projecte, aquesta proposta singular, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADECCA, la revista Time Out i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Impuls del Teatre. La Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, que pretén convertir Catalunya en l'epicentre mundial de les arts escèniques. Segueixo dient que aquestes són les paraules dels creadors d'aquesta suggestiva idea. D'entrada, em sorprèn, benvolguts germans, que si es tracta d'omplir totes les butaques de tots els teatres de Catalunya, s'apuntin a la proposta de la Diputació i Ajuntament de Barcelona, i no totes les quatre diputacions, i alguns ajuntaments on hi ha sales de teatre, com no sé, per exemple, Manresa, Girona, Reus, Vic, Viladecans i, per què no, Sant Cugat del Vallès. De moment, pel que jo sé, en aquesta primera convocatòria, el Teatre Auditori de la ciutat no hi serà, perquè primer s'havia parlat de que la data seria el dia 23, acostant-ho al Dia Mundial del Teatre, que és el dia 27 de març. I el Teatre Auditori ha programat per aquest dia, pel dia 23, Jauria, de Jordi Casanovas, i no és possible canviar de data. Jo suposo, crec no equivocar-me, que això ha passat amb molts dels teatres de les ciutats que abans esmentava. I també cal dir-ho, no m'estranya gens, perquè lligar programacions és molt més difícil del que pot semblar. I cal treballar-ho generalment com a mínim amb un any d'antelació i, segons què, encara amb més marge de temps. És factible establir un dia a l'any, aquest 16 de març, per aconseguir que tots els teatres del país primer hagin programat una obra i després puguin omplir-ho per aconseguir això que s'anuncia per les entitats i estaments esmentats, com un Sant Jordi del teatre? No ho sé, benvolguts germans. Puc dir que m'agradaria molt, però cal recordar que no tothom es compra o regala un llibre per Sant Jordi i mira que hi ha parades arreu per poder-ho fer. Toni Albadalejo, membre de la Junta de DECCA, encarregat del projecte, diu que això és senzillament el tret de sortida d'aquesta campanya, i que el suport rebut per altres entitats i la Generalitat és un al·licient per creure en que efectivament això comença per quedar-se. Torno a dir, benvolguts germans, que m'agradaria que fos una realitat, però em pregunto, mirant cap al cel, tindrem finalment un Teatre Nacional de Catalunya girant, per exemple, la meitat de la seva programació per tot el país? No com ara, que amb prou feines ho fa una o màxim dues obres? Arribarà l'esperada nova llei de mecenatge que ajudi a fer més arts escèniques sense els que produeixen espectacles estiguin sempre patint i patint i patint per poder-ho fer sense perdre bous i esquelles? Per què el dia de Sant Jordi de les Arts Escèniques totes les butaques dels teatres que funcionin s'omplin? Hi haurà una subvenció suficient perquè tothom que vulgui hi pugui anar? I així preguntes i preguntes per acabar esperançat, confiat, entusiasmat, il·lusionat, per demanar com cada setmana que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estàvem escoltant el Vals de l'Emperador, de Johann Strauss, i el nostre convidat estava dirigint. Encara que no vulgui, sempre, quan escoltes una música, Salvador Brotons, sí, benvingut a la ràdio.
Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Doncs quan arribes, quan escoltes aquesta música, per molt que l'hagis escoltat moltes vegades, que l'hagis dirigit, sempre...
I a més d'aquest vals, jo crec que és el vals, un dels millors vals que va escriure el Johann Strauss, perquè ho té tot, és un vals perfecte, una introducció preciosa, uns temes contrastants, els valsos aquells, i una coda extraordinària, o sigui, és una obra mestra de la literatura de música més aviat popular, però d'aquell temps, del final del segle XIX, una peça absolutament molt ben acabada.
Bueno, hem de parlar, i per això estàs aquí, entre altres coses, per poder parlar d'aquest concert de valsos i de danses que es farà la setmana vinent, el dia 27, al Teatre Auditori, seguint ja una tradició que va començar fa molt temps, sí, i que penso que s'ha arrelat arreu, perquè en aquests moments jo penso que ja m'ho dic. De fet, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat ja el diumenge passat ja va inaugurar aquesta sèrie de concerts.
Sí, ho vàrem fer a Cornellà, ho vàrem fer el primer concert, i ara d'aquest cap de setmana en tenim una a Premià, i després vindrà Sant Cugat, i després també anem a Vilassar, també anem a Reus, a Badalona, a Esplugues, i, bueno, i molt, bastants jocs aquest any.
I a Teatre de la Massa també, de Vilassar de Dalt.
I a Teatre de la Massa mateix, Vilassar de Dalt, sí.
O sigui que déu-n'hi-do,
sí.
Ja de fet he començat aquest diumenge passat, com deia,
sí.
Però acabeu a final del mes de gener.
I tant, a final del mes de gener. No sé com anirà a fer Nadales a Esplugues, ja ho veurem. Perquè ja potser haurem de canviar una miqueta el format, perquè a finals de gener fer Nadales ja no s'hi adiu, però bé, potser també la gent, no sé què farem, ja veurem. Però un cop passat Reis, doncs ja no és que sigui massa adient fer Nadales.
De tota manera, d'aquest fenomen que va començar a Viena, ja fa moltíssims anys, perquè si no m'equivoco va ser just abans de la Segona Guerra Mundial,
sí.
Que havia començat,
sí.
Passa per aquell... S'ha convertit en un fet mundial.
Sí, fins i tot als Estats Units, que hi vaig molt sovint, també els hi he introduït aquesta tradició i els agrada molt. No, allà no només fem música vienesa, també fem música americana, però també fem una part que també faig Strauss i Soper i música vienesa, i els agrada molt, i la Marcia Radetzky també, per acabar.
La Marcia Radetzky també s'ha convertit en un...
Jo
penso que hi ha una característica, i és que evidentment la televisió ha jugat un paper importantíssim,
sí,
en el fet de poder, doncs, passar aquest concert, que si no m'equivoco es passa a 190 països,
sí,
una cosa...
Molts, es veu per tot arreu del món.
Tot arreu del món. Sí. I aleshores és curiós pensar això, no? Com una música determinada que neix en aquest cas en un continent com l'europeu, la cosa europea, arriba a un punt que es converteix en mundial.
Sí.
Qualsevol tipus de país, no? Llavors ja poder...
Sí, sí, és el poder dels mitjans de comunicació, absolutament. Ho dominen el món. Si tens una bona mèdia, escolta, això arriba a tot arreu i fa que tothom ho miri.
Però a més, amb aquest concert d'aquest any tenim una novetat, penso.
Ah, sí? Sí.
Que és que jo, quan ho vaig saber, vaig dir, bueno, què durà fer? I és que hi ha la participació de l'actriu, cantant, ballarina, persona,
sí,
escènica, una força, etc. Lloy Bertran,
és increïble.
Escolta, fem una cosa, Salvador.
Digues.
Preguntem-li a Lloy Bertran què
i
fa.
I tant.
Què et sembla?
Em sembla perfecte.
Lloy Bertran, bon dia.
Bon dia i bona hora, mestre Brotons, mestre Eduard, bon dia a tots dos.
Com estàs?
Molt bé, aquí, escolta, entre notes, entre poesia, entre paraules, entre art, i això sempre és meravellós, poder estar acompanyada amb tan bona companyia.
Jo la veritat és que haig d'agrair públicament que puguis estar aquí parlant, perquè sé que estàs treballant, t'estàs preparant,
sí,
per una obra ova.
Exacte, per això que dic m'escaparé un momentet i farem una pausa. Els companys m'han entès perfectament, dic, he d'atendre els amics de Sant Cugat, diu, oi tant que sí, hem fet una pausa perquè ja preparem un nou projecte de cara a la temporada que ve, a final de gener, a la Versus Glòria, tot fent Pigmalió, que
ui,
serà molt bonic, perquè és una, a partir de l'obra Pigmalió d'Albert Marchaud, amb la versió,
sí,
de Joan Oliver, el Marc Rosic n'ha fet una adaptació. I és molt bonic que mirem d'explicar el conte de Pigmalió, però entremig es van colant reflexions sobre la nostra professió d'actor, sobre, ja tenim uns quants anys a l'escenari, i fem una reflexió, doncs, de com ens ha anat la vida professionalment, personalment, i es va barrejant amb el conte de Pigmalió. I és de veritat que jo crec que serà una exquisidesa d'aquelles perles. I ara per això dic, per això vaig dir, noi, us hauria acompanyat a molt de gust, ha gustat un parell de senyors com vosaltres dos, hauria vingut encantada, però...
explica'ns una mica, que en un concert de valsos i de danses, en principi, doncs, danses, cantes... què fas?
Sorpresa,
exacte, sí, senyor, sorpresa. El que podem dir és que juguem i que ens ho passem molt bé. com que sóc una dona de teatre, tant pot sortir un personatge com puc jugar amb l'orquestra, com puc jugar amb el mestre, com puc jugar amb el públic, però el que sí, que la norma del Salvador, diu, lloll, alegria gresca, ballaruga i molt bon humor, i és el que hi ha. Ho passem molt bé, hi ha, per mi de tot, música exquisida, molt ben interpretada, això és el principal. Però jo hi seré per allà, jo dic salpebrant-ho, per entendre's, amanint-ho una mica, pam, posant-hi notes de color. Els valsos dirigits pel mestre Brutons ja no necessiten res més amb aquesta sinfònica Sant Cugat, però si hi ha algú que dius, pam, ara hi posa aquí una pinzellada aquí, una altra, doncs mira, ho amaneixes. No sóc l'única sorpresa que hi ha, Salvador?
No, hi ha d'altres.
A veure, expliquem una mica, perquè ara és que m'ha posat aquí...
No, és que la Joi sempre ve acompanyada del Saldoni Fonoll, home, i també és un gran ràpsode, i em l'has d'aprofitar. Sí,
hi haurà poesia.
Hi haurà poesia, també.
A veure, jo penso una cosa, Lloi. Lloi, d'entrada diem que tu jugaràs, perquè, que, com es diu el francès, jouer, o els anglesos play, o sigui que...
Exacte, jouer al teatre o play the theater.
Tu jugaràs.
És la nostra feina. Perdona?
I el Saldoni?
El Saldoni, al final de la primera part, que és un moment extraordinari, emotiu, fa posar la pell de gallina... amb les Nadales, una composició també magnífica del mestre Brutons, el Saldoni recitarà Ho sap tothom i és profecia de J.B. Foix. Moment extraordinari.
Escolta'm, fantàstic, jo ja ho estic esperant amb ganes,
És molt bonic, la poesia és preciosa, ell ho recita molt bé i amb molta claretat, amb un català molt bonic i molt entenedor, i és un espectacle escoltar-lo.
Salvador, ara que la Lloi no ens sent, digue'm una cosa així, que quedi entre tu i jo, es deixa dirigir la Lloi?
I tant, és una persona molt flexible, encantadora, fàcil de treballar, propera, ho té tot, aquesta dona. A més...
Home, ha de tornar, amb el mestre Botons.
A veure, Lloi, és un bon director, en Salvador.
Ostres, primer de tot, com a persona és un ésser extraordinari. Una persona que, a més, connectem amb moltíssimes coses. Estimem, amb el Saldoni, ell connectem molt perquè estimem el país, estimem la nostra llengua, la nostra cultura, i, home, professionalment és un crac, que t'he de dir. Ho té tot, aquest home, ho té tot.
I a sobre...
És molt fàcil treballar-hi, és veritat, perquè de vegades dius, a mi m'hauria fet allò millor de dir, ai, si em fico per aquí entremig el director, què va, t'ajuda a dir, no pateixis, doni, això ja seré jo aquí, ja et donaré l'entrada, ja farem això, ja...
I tant.
Ho fa molt fàcil, vull dir que no et posa gens de pressió a sobre, sí, al contrari, això que diem, hi podem jugar, perquè per jugar has de jugar seriosament, però relaxadament també, si no ja estaríem allà patint tots, que dius, ja no ens ho passaríem bé, i en canvi ho dim tots moltíssim.
A la vida has de buscar companys que t'hi avinguis i que saps que t'ho passaràs bé treballant. Malament quan es travesses una competició entre un i l'altre, aviam qui pot més. Això no m'agrada gens fer-ho. I amb aquests personatges com la Lloi i el Saldoni, escolta, això és facilíssim i escolta, ens ho passem
ara
molt
que
bé.
Dius, deies això del Saldoni, un dia m'ha fet gràcia perquè ens van dir, al costat de la Llora el Rovelló hi plora. Diu, el Saldoni em diu, la Llora ha de ser la vora. I em va fer molta gràcia.
Molt,
ai, el Saldoni, qui era la Llora per aquí la vora? Al revés. I ara com que has recordat tu, Saldoni, que has dit, home, tenim el Saldoni, també.
I tant.
És... Mira, veus, hem anat a collir bolets i tot ara també, aquesta estona.
Ah, això està bé, això vol dir que a l'hora de dinar avui ho tindràs bé,
Oh, noi, és un gran moment, els moments dels àpats. No sóc una persona que faci excessos, però en canvi menjo molt de gust. Oh, i em passen coses de vegades curioses, perquè sense menjar en excés, molta gent em diuen, menges molt, i dic jo no, però com que menjo tant de gust, fa la sensació que estic menjant el doble del desgustat, perquè ho gaudeixo. I és el que ens passa en el concert, que el gaudim moltíssim, però molt.
Escolta, hem de gaudir tots cada segon de la vida, perquè això s'acaba.
Sí,
o bé, o si s'acaba. Això és molt curt, diguéssim. És qüestió dels petits plaers, aprofitar-los a cada instant.
Exactament, i és una lliçó que també donem al concert, Salvador?
Oh, i tant. La gent s'ho passa molt bé i això és molt important.
I aquest tipus d'acció, que a vegades sembla una mica sorprenent, de barrejar algun element, com aquest seria el que estiguis tu a l'escenari i es vagi escoltant la música, o que després d'escoltar doncs, un dels valsos o un dels polques i tal, estiguis tu a mi. I en canvi tot té un equilibri, tot pot aconseguir un equilibri entre la paraula, entre el gest i la música, en qualsevol música. És curiós, això.
I tant.
Perquè tu has fet moltes coses en aquest sentit, no? fent, o sigui, reproduint algunes imatges de música, de pel·lícules, o fent algun tipus... Bueno, com jo t'he vist una cosa fent Marilyn Monroe i Ian Russell, per exemple, no?
Ah, we just a little girl from Little Rock. Na-ni-na-na-na-ni-na-na.
Sí. I a més, jo penso que una característica, Salvador, si estarà d'acord, de l'Alloy és aquesta capacitat de passar d'una situació absolutament còmica, absolutament...
D'altres sèries.
En canvi, alguna cosa, doncs...
I d'imitar uns quants personatges al mateix moment.
Exacte.
I de canviar d'un posat seriós a un altre. Sí, és
increïble. Home, aquí mirem que hi hagi moments en tocs d'humor i moments de tendresa, també.
Clar.
I a més hem mirat de fer... O sigui, que no, en cap moment interfereixo, perquè el sagrat és el concert. No interferim, sinó que el potenciem, que mirem junts. No és allò de dir, ara, xica, perquè entre mig i dir, ostres, ara aquí... No, la gent pot sentir la peça perfectament. No molestem gens, però anem com això, a ficar-nos allò, col·laborant-hi, no? Fent això que deia el salt pebrà, de manir-lo.
I li dones una dimensió extraordinària al concert.
De moment us puc dir que, si no m'equivoco, almenys el dia d'ahir, avui no hi ho he mirat, però em sembla que no queda pràcticament cap butaca per
Sant Cugat,
al teatre.
No. Eh? Sant Cugat em penso que està tot ple.
Sí. Està tot ple.
Sí.
Que estem parlant de 910 butaques. Eh?
Sí.
Que ara no és fàcil omplir 910
butaques. No, per això t'ho dic, perquè és una xifra... Habitualment aquests concerts estan quasi plens, o alguns dies plens, però aquest ha sigut molt, molt ràpid.
Hauríem hagut de repetir-lo dues vegades, com s'havia fet abans.
I tant.
Però bé, després de la pandèmia
escolta,
sempre hi ha
si no
por.
Escolta, Salvador, digues. Fem sessió golfa, eh? Jo m'hi apunto, eh?
Bueno, però...
Fem sessió golfa, fem el concert, ens quedem, descansem una mica i a les 12 de la nit... Les 12 van tocant tot cap al concert i tornem a fer-la, una sessió golfa del concert, ja m'hi apunto.
Dues sessions
del mateix dia és una cosa, és diferent,
és agotador,
eh? Però ja veus, Salvador, que ella seria capaç de fer-ho, això.
Té una energia impressionant.
No, però jo vaig més tranquil·la, home, el mestre té molta feina, que ell fa les dues parts, jo només surto la segona. És molt diferent, molt diferent.
Bé.
No, però és veritat, perquè, bueno, de seguida es van exaurir, eh? Van anar molt de pressa allò, va començar a vendre, perquè, home, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Mestre Brutons, i un parell de col·laboracions...
I la senyora Lloi i la senyora Saldoni, tot
sí,
juga
senyor.
A favor, home.
Aquí parlàvem de que, en aquest cas, aquest any, l'Orquestra fa 7 concerts, a part d'aquest del de Sant Cugat, i penso que és molt interessant pensar que això es pugui veure en molts llocs. També és veritat que l'últim dels concerts és el 28 de gener, també ho comentàvem i quedava una mica...
Sí, bueno, veurem, sí, però bé, a vegades surten concerts tard i també els agrada, i no, ja el plantejarem, potser el plantejarem una miqueta diferent, no ho sé, ja ho veurem.
Lloll?
Senyors.
Hola.
Sí, no ha sigut un moment que us he perdut, s'ha perdut i per culpa d'una mort i coi, ara us he perdut. S'ha saltat el sol, però ara ja us torno a sentir.
Molt bé, doncs escolta'm, volia que comentessis una mica a part d'aquesta obra que esteu preparant, que esteu assajant.
Sí.
Quan, deies, a final del mes de gener?
Serà a la Versus Glòries, el 31 de gener fins al 24 de març. És una sala... meravellós, com una bombonera petiteta,
sí.
Tens la gent a sobre, al costat, perquè és un tipus d'espectacle molt íntim. Estem fent la versió Pimolió, som el Manel Barceló, i jo, dirigida pel Marc Rosic, que també n'ha fet l'adaptació, i també dirigida pel Jordi Andújar, que fan tàndem molt bo, són dos companys que fan un molt bon equip, i en producció de Nexa, i serà, ja dic, ahir quan feien la lectura estàvem tornant-ho a repassar tot, i ostres, retrobes un munt de coses, perquè jo havia fet aquest personatge de Pigmalió fa bastants anys, fa uns quants. ja quan comences a comptar gaires anys, i em feia molta il·lusió recuperar aquest personatge per veure-ho des d'un altre punt de vista, i també pots plantejar reflexions. Clar, ara estàs en un altre moment i veus aquell personatge des d'una altra òptica. I em feia molta il·lusió perquè és un personatge i una obra de Bernard Shaw magnífica. Té moments de comèdia, moments de drama, de drama com la vida. Bàsicament és més comèdia, però hi ha algun moment, l'enfrontament entre ell i el professor és molt bonic, aquella escena que ella ja ha esdevingut una dona culta, fina, refinada, i és el moment que ella ha crescut, ja és una dona i s'enfronta amb ell, o el seu creador, per dir-ho així, no? I llavors hi ha algun moment així de teatre més no de drama de plorar, però així de gran teatre, i és molt bonica l'obra perquè l'evolució de tot un personatge, era un personatge que comença, corta, què passa amb vostè, desgraciat, deixa aquí, i acaba sent tota una senyora, la mica de Pigmalió, no? L'escultura que creia el Pigmalió.
M'agradarà molt venir-ho a veure, això, no hi faltaré.
Ja us hi espero, perquè serà una d'aquelles coses que dic, una joia, és com una joieta, allò, segur. Una cosa així, i especial, perquè tal com ha muntat l'adaptador, el Marc Rosic, ha anat barrejant això de expliquem el conte, però entre mitges si van filtrant reflexions de com hem arribat aquí, tot el bagatge que portem al damunt, tota la trajectòria, hi ha algunes reflexions de la nostra professió, de la relació amb el públic, el teatre, com ho hem viscut, i mentrestant es va colant el mite, anem sortint de l'assaig, anem a fer els personatges de Pigmalió. Hi ha moments que, pum, de cop i volta trobes ben bé l'escena de Pigmalió i veus els personatges de l'Elisa Doolittle i el professor Higgins. I, en canvi, hi ha moments que tornem a la sala d'assaig, que és allà d'on parteix tot, no?, que estem explicant la nostra trajectòria.
Molt bé, Lloll, doncs escolta'm...
Bé, ja us he explicat un conte de Nadal, veus?
Exacte. Bueno, de totes maneres, a part d'aquest conte de Nadal, que està molt bé i que, a més, ganes de veure't a l'escenari per veure aquesta versió de Pigmalió, doncs veure't la setmana vinent, el dia 27, aquí al Teatre Auditori.
Sí, home, jo ja friso, ja em falten dies, dic, va, vinga, que arribi.
En el propi mes a passar el Nadal i el Sant Esteve.
I tant.
Exacte. Bons canelons, bon d'allò, passeu-ho molt bé, feu cagar el tió.
Sí, sempre.
Ara, en aquest moment, aquí tenim problemes molt grans, les famílies tenen problemes perquè tenen que fer el Pare Noel per una banda, el tió el dia següent, i el dia de Reis després.
Aquí hem de fer el càrrec. Escolta'm,
això no pot ser, tu, això ho hem d'arreglar, masses coses, no?
No caldria.
Jo m'agrada reivindicar el tio de casa nostra.
Sí.
I amb el Saldoni vam fer una cançó del caga tio actualitzada, a veure si me'n recordo. Tio, bon tio, caga independència, fora la repressió i la pestilència del regne del Borbó.
Molt bé.
Caga independència, tio, bon tio, caga tio, ja ho he dit. A veure si empenyo una mica i caga la independència.
Però fixa-t'hi, Lloi, que ha de rebre aquest pobre tio. per aconseguir-ho ha de rebre
molt, pobre,
eh? Molt, sí, però saps què? L'altre dia ho comentava amb el Saldoni i penso que té raó, això que els pintin la cara, clar, llavors l'humanitzen i llavors fan gúnia a picar, però en canvi l'origen és una soca d'arbre.
Sí. No, clar.
Ja es fa piques la soca d'arbre i no és res violent, però clar, me li posen una cara i uns ulls, home, llavors l'humanitzes i estàs picant i vam dir, però s'ha de posar una soca d'arbre, que és com és l'origen. Llavors s'inventen coses d'aquestes i dius, no.
Bueno, per vendre, clar, si no...
Ja. Doncs clar, doncs sí que fa angúnia picar aquell, dius, ai, pobret, si estàs... En canvi, si és una soca, no et fa cap angúnia, és una soca morta, i dius, d'aquí sota en sortirà alguna cosa, no? Però clar, si li poses una carona, dius, estàs on d'ella...
A molt bé, Lloi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
I a vosaltres per acollir-me a la xerrada, també.
I
de poder-la compartir amb vosaltres dos.
Fins la setmana vinent.
Exacte.
Un bon Nadal.
Fins dimecres 27.
Fins molt aviat, Lloi.
Un petonat, Magui.
Igualment.
Adéu, Lloi.
Adéu.
Bueno, Salvador.
Digues.
Tens aquí una col·laboradora amb una potència extraordinària.
És extraordinària, la Lloi. Sempre que he treballat amb ella m'ho he passat molt bé, ens avenim en tot i és un goig treballar amb ella. Llavors, no, no,
explica'ns una mica la selecció que has
fet aquest any. Bé, la primera part serà diferent, la primera part serà una mica, ja no fem res d'Strauss, he pensat de que podia començar amb un ballet de Liebe, compositor francès, el Coppelia, unes seleccions molt adients, perquè és una música molt festiva, molt optimista, molt radiant, i farem tres fragments del ballet Coppelia. I després, seguint amb la música francesa, passarem a Offenbach, que
una cosa vibrant,
després una cosa vibrant, una cosa més relaxant, més bonica, més juganera, amb el que és una berceuse, una lullaby, que és la barcarola dels contes de Hoffmann, amb la seva introducció. I això, doncs, és una música molt relaxant i molt bonica, i també és molt coneguda.
Et diré una cosa, ara que tu has apuntat això. Sí. Aquesta hora era la preferida del meu avi.
Ah, sí?
Eduard Gené Pintó.
No, i que bé.
Dedicada a la seva àvia.
No, i que bonic, mira, fins i tot connotacions familiars.
Sí.
És a mi sempre m'ha agradat. A més, va bé per que descansa el metall, descansa, és una cosa que... És un intermezzo, que està entre dues obres grans. I després farem un vals de l'Eugène Onegin de Tchaikovsky, que això sempre és molt brillant i va molt bé. I després, per acabar, ja que aquest any celebrem el 50è aniversari de la mort de Pau Casals, doncs farem una sardana, la sardana del Pessebre, que és el primer número que comença el Pessebre, és una sardana molt ben entrenada, molt ben orquestrada pel seu germà, l'Enric, i que a més per celebrar, ho direm, per celebrar el 50è aniversari de Casals. Això seria la primera part. També acabem amb les Nadales catalanes meves, que això sempre doncs dona un plus de brillantor i de catalanitat, i la gent coneix les melodies, ja ho espera gairebé sempre. I la segona part, doncs, la dediquem, fem una mica una obertura de soper, que es diu Matí, tarda i vespre a Viena, i és una obertura molt brillant, difícil també per l'orquestra.
És curiós el cas de soper, que sí. Totes les seves obertures tenen aquella potència.
Són fantàstiques, m'agraden molt totes. Mira que en té, eh?
En té moltes.
Té moltes.
En canvi, després l'obra completa, diguéssim.
No es fa. No es fa massa, no. Potser perquè com que hi ha el text alemany, que això és més, diguéssim, potser més peculiarment, és com la sarsuela d'aquí, que és més alemany que altra cosa. En canvi, l'obertura, com que és només música sola, música pura, doncs, i a més són obertures brillantíssimes, molt ben escrites, molt brillants, molt festives, que això també va bé.
No, és estimulant, sí, t'enganxa.
És trepidant. I bé, després farem polques i valsos i el que sigui de marxa, alguna marxa també, la marxa egípcia també dels Strauss. Bé, un concert molt festiu i amb uns quants bisos també, i molta festa, que això és el que cal per Nadal.
Ara, evidentment, tothom espera sempre al final.
La marxa Radetzky, això sí, pica de mans.
I aleshores hi ha aquella cosa curiosa de gent que hi ha anat, que hem escoltat moltes vegades, i sempre hi ha aquell destemps, no?
Bé, però bé, si ho controles bé...
No, per mi em fa gràcia, sí. Perquè sempre penso... És com dir... Hi ha tantes ganes,
sí,
no?
Sí,
tantes ganes de participar-hi.
Normalment, si els dirigeixes bé, l'audiència segueix. I fins i tot jo els hi faig fer cops pianos, o sigui, cops forts i cops fluixos. I s'ho passa molt bé.
Als Estats Units tenen una reacció similar?
Sí, també. I això no, tampoc ho havíem fet massa, ells. Però ara també, mira, fa dues setmanes em vas fer un concert als Estats Units i vaig acabar amb el Marc Serradesky també. Ara vas fer tota una primera part de música americana, de shows de Broadway, coses nadalenques, pel·lícules amb connotació nadalenca també, sí. Per exemple el Polar Express, el sí. Frozen, sí. que això els agrada molt. Esclar, en cada país t'has d'adaptar amb el que agrada a on vas, no? On estàs.
A més, hi ha unes músiques de Broadway que són extraordinàries, els musicals molt, amb una molt potència
bons, molt bons.
I a més a més, curiosament o no tan curiosament, molts autors d'origen europeu, evidentment.
Sí, per descomptat, sí, el Miklós Rotze i tots aquests, els grans compositors, Sondheim i tots aquests. Sí,
clar, quan es parla a vegades del cinema americà, per exemple, sí. sobretot dels anys 40 i 50 sí, sí. i 30, inclús, al principi del sonor, doncs tu veus com hi ha, doncs, sobretot molts alemanys, austríacs,
sí, sí, sí.
i gent que després,
jueus, que
amb els anys s'han sí, convertit. Sí, sí, o sigui, sí, diuen, sí. el cinema americà, jo penso, s'ha fet als Estats Units, però...
Sí, però és un melting pot que diuen allà. És una barreja, als Estats Units, una barreja de procedència d'arreu del món. Sí, sí, aquest és el gran avantatge o la gran característica dels americans.
Una característica, sí,
sí.
No?
Sí, sí.
No, ara hi ha una cosa que no té res a veure, però hi ha aquesta pel·lícula de campions que es va fer aquí sobre persones que tenien doncs, un tipus de problemes de tipus doncs, d'autisme, de tal... Mm-hmm. I els americans els havia agradat molt, i la producció que fan als Estats Units la fan ells.
Sí.
No han agafat la pel·lícula espanyola distribuir als Estats Units doblada o inclús sí, subtitulada i
no
tal.
Fan ells, no? Clar,
fan ells.
Clar, ben fet, com ha de ser. I tant.
A la seva manera.
Clar, que sí, i tant.
Aquest tipus de concert atreu a moltíssima gent. Mm-hmm. Moltíssima gent.
Sí, perquè són peces curtes.
I atreu moltíssima gent que no és habitual, potser, del
sí,
concert.
Sí, perquè la gent els espanta a vegades que facis un concert de violí, per exemple, un concert de piano, una sinfonia, que són obres una miqueta més llargues, i a vegades la gent que està una miqueta intimidada. No hauria de ser així, perquè jo crec que la música s'entén i és qüestió d'introduir-se. Però no hi ha dubte que, esclar, si els números musicals duren 5 o 6 minuts, d'entrada és més fàcil d'entendre-ho, de captar-ho. Ara, tot és ficar-s'hi, eh? No crec que sigui tan difícil entendre una sinfonia de Brahms o una sinfonia de Tchaikovsky o de Beethoven.
Tu creus que ha canviat amb els anys? Tu que portes molts anys ja de dins del món.
Home, intentem, i crec que nosaltres, els directors i els productors de música, intentem doncs, programar bé i apropar la música, la gran música sinfònica a tothom. I jo ho faig, intento que fer-ho d'una manera entenedora i comunicativa, perquè crec que ho hem de fer i el producte que proposem és extraordinari i és qüestió de només d'entrar-hi. Molta gent que he conegut que nosaltres no havíem anat mai a escoltar un concert de música clàssica, però ens agrada molt venir als teus concerts perquè són molt interessants, són molt bonics, són molt didàctics, i això és molt important. Hem de fer una pedagogia no només nosaltres, sinó també les escoles, seria ideal, no? Que passa que les escoles també tenen tantes coses que han de fer que això sempre queda una mica abandonat. Però els mitjans de comunicació són molt importants. Jo crec que si els mitjans de comunicació s'ho proposessin, canviaria el món. Què passa, que no hi...
Aquesta dificultat, penso, aquesta dificultat en mantenir l'atenció quan superen 15, 20,
sí,
25
sí,
minuts,
sí, esclar.
Penso que ha canviat molt pels sistemes de comunicació de les xarxes.
Sí, avui dia, sí, escolta, a les televisions la gent no aguanta, si una cosa no els agrada, canvien de canal. Estem en un moment d'immediatesa, la gent no té... Li falta allò concentra't i aviam... pensa què vol comunicar l'autor amb aquesta música o amb aquesta obra de teatre, tot això. I la gent anem molt de pressa en tot i volem coses immediates i fàcils i cada vegada anem... Però bé, jo penso, no vull ser pessimista i veig que la societat, home, pot evolucionar. si ens ho proposéssim, evolucionaria cap a les bones coses. No tant com la cosa més fàcil, com per exemple la música del reggaeton i això d'aquestes coses que són tan populars i tan banals. Si eduquéssim una miqueta l'audiència, la gent sortiria, estaria més sensibilitzada i més culta.
I jo crec convençut d'una altra cosa, i és que moltes d'aquestes músiques, diguem-ne, com el que ha del reggaeton, tenen una projecció mundial, una projecció molt gran, sobretot per la imatge.
Clar, la imatge, oh, i tant, la imatge, sí.
Sí, si no hi hagués el vídeo...
Ah, possiblement, sí.
Probablement
sí.
Aquella cançó, aquella peça, no tindria la projecció que té.
O el text li dona molta importància a la gent jove amb els textos, no sé, jo no hi entenc gens amb això del reggaeton, eh? Jo només sé que està
que,
molt de moda.
Que a vegades no s'entén.
No ho sé. O allò que, com es diu, aquella música, el rap, que no hi ha ni melodia, només és text... recitat,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, mira, no ho sé, jo crec que no sé, és un empobriment de la música molt, molt peculiar.
Clar, perquè és una cosa, en primer lloc, mecànica, sí. Absolutament mecànica, i per altra part, que no hi ha...
Ni melodia,
pot haver-hi,
ni...
Exacte, no hi ha melodia, perquè en alguns casos pot haver-hi un tipus de música.
Sí.
Doncs quan arriba el dodecafonisme i es trenca una mica la línia aquesta,
sí.
Però bueno, encara dins de tot, doncs, es van veient.
I tant.
I en canvi, això, dius... Quin tipus... Què m'està transmetent?
No ho entenc, jo tampoc ho entenc massa, però segurament que deu ser cosa del text. Que la gent doncs se fixa més en el text que no passa amb la melodia, o no, com que amb això del rap no hi ha melodia, em penso, no? És tot recitat i van dient, i segurament que el text deu atraure molt el jovent.
Hi ha la cadència, hi ha per la part uns moviments, aquests moviments de mans, no?, que fan...
Ah, també, sí, és clar,
tipus,
clar.
Que aleshores, si no estàs dins d'aquest concepte, si no coneixes, diguéssim, el llenguatge... Queda absolutament...
Sí, és així. Però bé, mira, la nostra tasca és intentar que portar la gran música a tothom i que tothom ho pugui entendre i tothom pugui gaudir.
Bueno, aquest concert...
És una bona introducció, no hi ha dubte.
I evidentment, aquest concert acaba aquest any, però dins de la temporada, fins al mes de maig...
Ah, sí, hi ha moltes coses, diversos concerts,
i
tant, ara vindrà el mes de febrer, que farem la Sinfonia de Nielsen, amb el concert de violí de Tchaikovsky, després, més tard, farem l'escocesa de Mendelssohn,
una
directora, la Virgínia, de Múrcia, que farà un gran programa, Mendelssohn, i també, què més fa ella? Ah, sí, l'emperador de Beethoven. Bé, no, i serà potent una
tenim el concert de Sant Jordi
també, música catalana,
i
després
acabem
estava en Mater,
això és el que volia arribar,
sí,
jo.
Home, i tant, aquesta obra ja l'espero, ja és una obra molt important. Bé, queda malament que ho digui, però
dintre de la teva obra, del teu opus, quin és?
Home, aquest és l'opus 73, i ara he acabat l'opus 168, o sigui que déu-n'hi-do, està ben mig de la meva producció aquesta, però aquesta és una obra que la vaig compondre per iniciativa pròpia, i amb moltes ganes de ser una obra important. Són 42 minuts de música en 7 moviments, jo crec que s'entén molt bé, a més amb una imatge molt potent com és l'Stabat Mater, el patiment de la mare veient el seu fill a la creu, no? és una imatge molt potent, i crec que la música em va sortir, és una de les obres que estic més orgullós d'aquest compost.
Amb quina coral?
Això ho farem amb els Granollers,
amb el Vila
Jové, sí, i també amb altres col·laboracions d'altres corals petites de Catalunya que també s'han pogut afegir, o sigui, no, hi haurà una bona massa coral, serà un concert molt espectacular, se'n parlarà, a més el repetim al Palau de la Música, o sigui que serà, per l'orquestra de Sant Cugat serà tot un repte.
O sigui, la temporada de l'orquestra acabarà amb el Stabat Mater,
sí,
i Com tenim les perspectives de la temporada vinent?
Bé, ja ho tenim una mica embastat, encara es falta emplenar alguns buits, però sí, serà una temporada, jo crec que serà un altre repte a superar per l'orquestra. Sempre hem de buscar coses que ens facin anar més, no? I obres de més dificultat i obres més grans. Crec que l'orquestra està en un moment que ja que pot afrontar aquest repertori i els reptarem. Si cal fer algun assaig més el farem, però és qüestió d'anar endavant. Jo crec que l'orquestra ho pot fer.
Jo també estic convençut que sí, que serà així, Salvador.
Gràcies.
Perquè la veritat és que penso que en els últims 2-3 anys, tot i la pandèmia,
sí,
tot i la pandèmia,
sí,
que ha afectat moltíssim,
l'evolució
ha sigut molt clara,
sí,
i molt positiva.
No, bueno, és que el Josep Ferrer i la Flora Puntós han treballat moltíssim per aquesta orquestra i porten molts anys i ara comencen a sortir els resultats artístics i de públic i la presència de l'orquestra no solament a Sant Cugat sinó a Catalunya també ja comença a ser important. Mica en mica, això no es fa, ha estat un treball de formigueta de cada any i una mica més, no, és així.
Salvador Brotons, moltes gràcies per haver vingut.
Un plaer estar aquí amb tu, com sempre.
I amb aquesta conversa, encara que sigui a través del telèfon amb l'Alloy, i moltes ganes de veure el dia 27 aquest concert.
Us ho passareu molt bé.
I esperem que totes les dates que aneu fent, doncs el mes de gener, vagin sortint, i esperant després ja que continua la temporada tal com ha de ser.
Vinga,
ho farem. Gràcies,
moltes gràcies a tu, Eduard.
Ah, quina música més fantàstica, aquesta de la llista de Schiller, d'en John Williams. I per què hem posat aquesta música? La vam posar perquè avui dijous, a les 20 hores del Teatre Auditori, Star Wars i les millors bandes sonores de John Williams, a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau, amb la col·laboració de la Coral Carmina. Sentirem músiques de pel·lícules extraordinàries perquè ho són totes i molt bones. I divendres a les 19 hores, la prèvia de l'obra de Josep Maria Jaumà, Pedra i Sang, dedicada a la premsa, convidats i promoció, i a les 21:30, segona funció de l'anomenat Camí de Justícia, dedicat sobretot a públic que ve de Cerdanyola. Funcions que repetiran els dies 25 i 26 a les 20 hores i els dies 27 i 28 a les 19 i 21:30 cada dia. També el dimecres dia 27, com hem parlat avui, concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Salvador Brotons, amb la participació de l'Eloi Beltran i d'en Saldodi Fonoll, música de Delibes, d'Offenbach, de Cacciatulli, amb Franz Bonsipé i, evidentment, Johann Strauss. I dijous 28, espectacle familiar Els Tres Mosqueters, versió de la novel·la d'Alexandre Dimas per Somi Dansa, un espectacle trepidant i molt divertit per recordar allò d'un per tots i tots per un. I per què us ho dic això? Perquè la setmana que ve no hi haurà programa, ni hi haurà programa l'altra setmana, i tornarem el dia 11. Però abans, a veure, us he posat una música d'aquelles de Nadal, que és aquella del fum, 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 però abans us diré una cançoneta fum, fum, fum que ha fet el RAC. I diu, treu-me la musiqueta aquesta. I diu, a veure si ho trobo, perquè ho tenia aquí, aquí. Diu, el 25 de desembre sense fum, el 25 de desembre sense fum, ha nascut un món més net, que més verd, ara és més verd. Tots volem un món més net, sostenible, sense fum. Fum, 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 sense fum. Déu-n'hi-do, Zarrac, eh? Déu-n'hi-do. Que tingueu un bon Nadal, que vagi tot molt bé, i bona entrada d'any, sortida d'aquest i entrada del 24. I ara us deixo una mica de música, i quina podia ser? Doncs precisament això. Fum, fum, fum. Adeu.
Fum, fum.